Ara comença el Rodamón, amb Jordi Pallejà i Jaume Martí.
Bon dia i benvinguts a l'espai setmanal de Ràdio Falset, La Finestra. Avui, dia 29 d'octubre del 2005, i quan fa 100 anys que en un dia com avui s'esdevingueren fets importants per la Revolució Soviètica del 1917, on els delegats dels treballadors acudien a la sessió del Soviet atrevint-se a mostrar les seves armes en un ambient massa optimista, que encara no sabien que aquella lluita seria vida o mort. Dit tot això, donem pas a la graella d'aquest espai, on comencem amb l'espai del Rodamón, que es farà rodar fins a les 12 del migdia. Després, i fins a 1:15, l'espai literari Trasbarrat. Tot seguit, l'informatiu amb el Jordi Perelló. Pels voltants de la 1, la tertúlia amb l'hora del vermut. I a partir de les 2 de la tarda, escoltarem l'acte que es va fer a l'Artesana amb les conclusions de la trobada de les dones del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. I seguidament, l'homenatge a la Neus Català. Un dissabte més, gràcies per seguir-nos. Molt bon dia i benvinguts al Rodamón, un espai on simplement el que pretenem és que passeu una hora de la vostra vida viatjant sense moure's de casa. Jaume, bon dia, com va tot?
Bé, home.
Estàs preparat per aquest pont de Tots Sants?
Aquesta la farem ferma i sonada, tu.
Sí? On t'aniràs?
Anirem de formatges avui.
Ah, sí?
Me penso que sí.
Així has preparat una excursió llarga avui?
Una mica llargueta, ja que el pont l'aprofitarem.
Vinga, ben bé. Bé, doncs, jo vull començar avui explicant-vos una història que em vaig trobar un tant surrealista i que vaig llegir a l'Espai Internacional d'un diari. I que el títol ja em va sorprendre, no? Posava, el president ja no vol ser Déu. Clar, amb un titular tan llamatiu et fa llegir. I em trobo amb el següent. Això passa al país del Turkmenistan, un país una mica més petitet que Espanya, encaixonat entre l'Àsia Central, entre el Mar Caspi, l'Iran, l'Afganistan, l'Uzbekistan i Kazakhstan. És la més tancada de totes les repúbliques soviètiques. Té una població de 4,9 milions d'habitants, repartits en tres grups ètnics, com són els turquemos, uzbekos i els russos. Domina la religió musulmana, com gairebé a tots aquests països, per davant de l'ortodoxa de l'est. Doncs bé, la història és aquesta. Aquest país té un president un tant especial. Es tracta del senyor Saparmurat Niyazov, nascut el 1940. Es va convertir en l'amo i senyor del Partit Comunista l'any 1985. Després de la independència amb la Unió Soviètica, va ser escollit president el 1994. El Partit Democràtic del Turkmenistan, l'únic partit del país, va suggerir que es mantingués al poder durant 5 anys més. Aleshores, el seu retrat ja era present a tot arreu. I el 1999, el Parlament el declara president vitalici. No s'ho perdeu. Perquè tingueu una idea de com actua, aquest senyor dicta com s'ha de vestir, com s'ha de cantar i com s'ha de ballar a la seva població. I no només dicta la moral del seu país, sinó que decideix qui pot sortir o no del país. Se l'anomena, això és una mica complicat de dir, el Turkmenbashi, que vol dir pare dels turquemios. Títol concebut pel seu parlament l'any 93. Des d'aleshores no hi ha cap ciutat, museu, monument o llibre o cartilla escolar que recordi qui mana al país. També ha organitzat un culte a la seva personalitat, que barreja un estil de govern soviètic i una espècie de deliri religiós, cap a ell i la seva família. Una cosa fora de lloc. Per fardar del seu poder, ha rebautitzat mesos de l'any amb el seu nom i el nom de la seva mare. Activistes dels drets humans i periodistes estrangers no poden entrar al país. I sabeu què és el que l'aguanta? T'ho imagines, Jaume? Un sortit de reserves de petroli i gas. La quinta del món, com sempre. I tant Moscou com Washington cultiven la seva amistat per poder col·locar-hi una base militar. Per sort per aquesta gent, han decidit que el 2009 plega. I la població ja té un problema, perquè diuen que es quedaran sense el seu pare.
Anem d'excursió amb Jaume Martí.
Petita Suïssa, que millor que aquesta música, no? El que passa és que la farem, aquesta excursió, sense anar a buscar els formatges que us havia dit, oi? Perquè aquesta excursió la van fer pues, els vols de fa uns quants mesos enrere, amb un grup de falset, anàvem unes 70 persones, i pues, bueno, vam invadir pràcticament mitja Andorra. On passàvem la duana, pues, mos anaven aturant i mos anaven dient on van vostès, i nosaltres anàvem dient anem a prendre posicions per aquí dalt. I mos tenien així una mica com a mal mirats, no? Pues bé, l'excursió pues, serà de llacs. Aquesta vegada pues, anirem cap dalt als punts més alts i mos situarem en uns punts molt bonics. Aquesta excursió es va fer, ja us ho dic, en un temps que hi havia les muntanyes encara nevades, no mos ho esperàvem pas d'aquesta manera. I mos pensàvem haver aixafat terra molt bé i resulta que mos vam enredar però de mig a mig, no? Sort que pues, bueno, vam estar de sort de que l'excursió va sortir bé, vam ser valents, la vam fer, però no la recomano a ningú que la fagin en aquestes circumstàncies de la nevada i la neu que arribava bé.
Què és la que vau fer per la segona Pasqua?
Sí.
Molt bé.
Aquesta pues, va ser molt maca, perquè és inolvidable, vull dir, tanques els ulls encara ara i l'estàs veient tal com va ser el seu moment, oi? Això, aquesta excursió pues, va començar des d'Andorra, direcció a Pals. Us ho comento això perquè així mos anirem situant una mica més o menys tal com la vam muntar, no? I quan arribeu a la església de Sant Joan de Caselles, que la trobareu després de Canillo, és tocant pràcticament a Canillo, això, tot és molt petitet, pues, tot és molt reduït, no? I allí al costat mateix hi ha la casa de colònies que es diu Aina, allí on vam estar hospedats doncs, tot el grup excursionista. Bé, vam fer l'excursió a la Vall d'Ingles, aquesta va ser l'excursió de sortida, que és la que us recomano que la feu, a veure l'estany del Juglar. L'estany del Juglar, pues, a part de que queda bastant alt, perquè l'alçada màxima és a 2.513 metres, i ja esteu amb una alçada mínima de 1.796, o sigui que hi ha uns 800 i pico de metres de desnivell tot de cara amunt sempre, vull dir que és sense parar vas pujant en línia recta. I llavors la durada de l'excursió ve a ser aproximadament d'unes 5 hores. Bé, aquesta excursió pues, s'agafa pujant ja des d'aquesta església que us he dit, de l'església de Sant Joan de Caselles amunt, i passes pues, a tocar pues, en direcció al Tarter i després ve Soldeu i a l'esquerra veureu l'indicador que ja fica a la Vall d'Ingles. La Vall d'Ingles és una vall que Andorra és molt maco anar-hi. Vull dir, la gent sempre té la mentalitat de que Andorra és una zona doncs, per anar a comprar i a passar-s'ho bé, però s'oblidem del que tenen allí per visitar. Us he dit la petita Suïssa, perquè clar, jo com que no hi he sortit, doncs me considero que és una Suïssa, no? Però és que és molt bonic, perquè no tens res que veure amb el que estàs veient a baix al fons de les muntanyes amb el que vas veient a dalt als alts, oi? Estàs veient el que era Andorra antiga. I la Vall d'Inglés, anys enrere, ara ja ha començat a ficar-se allà dintre ja lo, diguem, la construcció, el començament de la Vall d'Inglés. Espero que ho aparin, perquè és que si no la destrossaran, perquè si es comencen a ficar cap dintre la muntanya, és una vall molt oberta i trobes una carretereta molt estreta que et porta fins al final on hi ha un aparcament. Vas passant per una sèrie de bordes, que són aquestes cases antigues que havien dels pagesos que havien, doncs, que tenien la ganaderia o la pagesia, i el bonic és veure-ho encara, que encara n'hi ha, que són autèntiques tal com eren llavors, o sigui, que no estan ni reformades ni arreglades, no? I ara ja us he dit abans que ja hi ha cases que les estan fent, però suposo que em penso que aquesta gent ja s'estan plantejant en frenar-ho, perquè és que si no destrossarien tot el bonic de la muntanya. Bé, aquesta vall és molt maca anar-la passant, encara que sigui en una carretera estreta amb cotxe, doncs anant a poc i disfrutant de tirar fotografies, perquè tot arreu que hi passes, vull dir, te llama l'atenció i dius aquí la tiro i allí no paro i vas fent, no? Hasta que arribes pràcticament en aquesta zona del pàrquing. Hi ha una zona de pàrquing amb una àrea de pícnic que les tenen molt ben adaptades. A Andorra tenen una virtut. Aquesta gent sempre hem vist que totes les zones que hi ha boniques perquè la gent hi pugui anar, els accessos són fantàstics. I llavors hi ha una zona on la gent pot menjar perfectament i passar el dia de campada. I bé, des d'aquest punt, on hi ha aquestes taules de fer pícnics i tal i qual, comença l'excursió, que és la que puja a unes 5 hores de duració i fa aquest desnivell que us he dit abans. És una excursió molt maca, perquè vas trampejant la muntanya a la vora d'un riu, que el cruces 2 o 3 vegades, saltes un cop o dos unes passeres que hi ha de fusta. Nosaltres, clar, quan hi vam anar, pues, us he de dir la veritat, vam veure que tot allò pues, era tot blanc, perquè era un llençol, oi? I quan pujaves una muntanya, deies, calla, que ja potser arribem al llac, i tornaves a trobar una gran paret de neu. I jo us aconsello de que no hi aneu en aquest temps així, d'aquesta forma, perquè això és molt maco anar, com jo hi he anat alguna vegada, pues, a la primavera o amb altres temps. Perquè anar amb aquest temps així de la nevada pues, és una mica perillós. Perquè nosaltres ens vam anar guiant per les xafades que hi havia d'excursionistes que baixaven d'aquella nit de la part alta de dalt de tot, perquè hi ha un refugi molt maco, molt ben equipat, que és el que jo us volia comentar. I gràcies a això pues, vam anar seguint la sendera, però és que si no te quedes perdut completament. Perquè aquesta ruta està tota senyalitzada amb punts de color groc. O sigui que si vas durant el temps que no hi aneu, doncs només cal anar seguint la senyalització que hi ha. Però bé, puges en picat amunt, planeges una mica, i llavors, doncs, al cap de 2 o 3 escalons així de muntanya, anant pujant, doncs ja trobes el llac. El llac, com tots els llacs, perquè no vull dir més o menys així o aixà, però tots venen a ser per l'estil. Quan arribes a la part més alta, els veus tots més o menys de la mateixa manera. És bonic, però el més bonic va ser veure el gelat. Jo no m'esperava pas, no ho havia vist mai, un llac gelat, que la mateixa força del gel estampeix a la muntanya i es trenca en lloses i que provoca que surt l'aigua del davall i es veu la blavor de l'aigua, el gel que puja, és bonic anar-ho a veure. De veritat, que també és una cosa que això m'ha impactat i m'ha quedat. Amb tot el grup que vam anar, ens va agradar molt. Doncs bé, vam passar un ratet a dalt al llac, fotia un fred que pelava, perquè des de l'aigua me queien les orelles i tot per terra, perquè és que no sabia el que he fet, no sabia si trobar, mirar de cara al sol o què, però feia un fred que no m'havia passat mai. I llavors, pues, allí al costat, girant una mica a la mà dreta, a dalt de tot, encara amb un turonet, és on hi ha aquest refugi. O sigui, si algú vol fer aquesta excursió durant el dia i llavors quedes a dalt d'aquest refugi i l'endemà al dematí fer-lo baixant, que és el que vam fer, pues, els altres excursionistes van fer això del baixant, pues és millor. Perquè penseu una cosa, que fer una pujada així i baixar, perquè quan vam ser dalt volíem quedar-nos a dinar dalt, però vam veure que era perillós, perquè en un moment determinat se't gira el Pirineu un canvi de temps i allà dalt te quedes colgat de neu, de gel i de fred i de neu, i boira, i no saps ni per on vas, vull dir, te quedes completament perdut. Llavors vam baixar de seguida cap a baix, no? O sigui, aquesta ruta la vam fer, però a galop. De baixar, baixava des de cul en terra, eh? Vull dir, hi havia gent que se sentava a terra i baixava, com que eren pistes de gel, doncs baixava sense parar. Però per això us dic que era una mica perillós, amb el sentit de que si hagués caigut algú hauria pogut prendre mal. Vam estar de sort, no va passar res, i és una excursió que us la recomano. Aquesta, una, perquè la tornada doncs, és per tornar una altra vegada fins al punt de sortida, i la segona és la del segon llac, que és els llacs de Tristany. És molt bonic anar a Andorra i anar als llacs de Tristany. Penseu que els llacs de Tristany és un recreo. És anar amb cotxe pujant per la Massana, direcció a Ordino. I quan arribes a l'Ordino ja trobes les pistes de gel que fan servir per esquiar els esquiadors i tal igual. Des d'Erie hi ha un lloc que hi ha l'opuesto que se surt pràcticament que hi ha el restaurant i tal i qual, i al darrere, a l'esquerra, comença la ruta, que és molt planera, perquè aquest camí abans se feia d'una altra forma, però aquesta gent, ja us he dit abans, de que sempre busquen la forma de que la gent tingui una facilitat de poder anar a Andorra, a passar-s'ho bé. I llavors van fer un senderet que es puja amb molta facilitat per la part del darrere, planer, d'uns 60 centímetres, i vas planejant, i arribes a dalt al primer llac de Tristany. Ojo que a Tristany n'hi ha diversos, i n'hi ha almenys 3 o 4. Jo he pujat fins a l'últim. Vam anar en una època que llavors la meva canalla, que ara ja no són canalla, ara ja són noiots, eren petits, i recordo que quan érem dalt a l'hora de dinar, doncs mos vam escapar corrents allò que us deia abans, de que a la millor té una gran tronada, i mos va passar una cosa així, no va tronar, però mos vam esgarrifar, vam dir, toquem-ho dos, eh? Vull dir, a veure, a vegades potser val la pena quedar al primer llac i no fer el valent de pujar cap del límit més final de tot, no? Però els de Tristany són molt macos d'anar també, eh? Us els recomano de que aquesta excursioneta, que pràcticament pot durar una hora i mitja d'anar i una hora de tornar, pues se pot fer molt bé i és un recreo molt maco, perquè quan ets allí veus tota la vall, d'Ordino, que també és una guapada. Aquesta baixada la tornem a fer cap a baix i bueno, llavors sí, llavors anem baixant carretera avall i ens situem a dins d'Andorra, i la gent que vulgui comprar formatges, que compri formatges, els que vulguin portar sucre, que comprin sucre, i que no comprin gaires coses més, perquè tot el que més no és res de barat, eh?
Tabaco. Vull dir,
tabaco, bueno, tabaco potser sí. Però para el tanto que els cigarros són algo més curts, eh, també.
Sí.
No hi fiquen tant tabaco ara últimament, eh?
Escolta'm, això que et volia preguntar jo, això que has anomenat del tema dels refugis, per la gent que ens està escoltant i així, si un vol anar a un refugi...
Està obert.
Però no cal que truquis ni que demanis res.
Els tenen ben equipats i ben preparats, amb llenya inclús a dintre, eh? Una cosa bé, eh?
Vale, i si tu arribes dalt i està ple?
No, ja
i
està,
se't fa fos.
És molt gran, eh?
Sí.
Aquest que us he anomenat d'aquí del juglar és gran, eh? Igual hi caurien 25 o 30 persones o 40 allí dintre.
I el menjar te l'has de fer tu o te'l fan?
Sí, no, a veure, amb això no. Hi ha un gran foc a terra al mig perquè puguis cremar la llenya a dins de l'interior del refugi, o a fora hi ha barbacoes que també pots fer els menjars, i llavors hi ha els seus asseos, eh? No, ho tenen...
Amb dutxes i tot.
Mira, si hi ha alguna cosa a Andorra, de veritat, és perquè ho copiem, el que ells tenen, amb l'assumpte doncs, del turisme, de veritat.
El deixar viuen.
Sí. Pues molt bé, ens despedim d'aquesta excursioneta que hem fet per un pont complet, i la gent que disfruti força, despedim-nos amb aquesta peça també de cap allà dalt de tot.
Thank you.
el personatge del Rodamón.
Lluís Pellejà Serra, falsetà des del 1981, llicenciat per la Universitat Autònoma de Barcelona en Geografia. Mitjançant la banda de música Vila de Falset, descobreix el plaer per viatjar. Confessa que es fa músic més pel tema de les sortides que no pas per la música. El viatge organitzat per la banda com a intercanvi a Txèquia és el seu bateig a l'hora de travessar les fronteres. Des d'aleshores no ha deixat de viatjar. L'any 2003 viatja a través de l'Interrail per països europeus. I aquest viatge és el que avui ens porta a trobar-nos en aquest espai. Bon dia, Lluís.
Bon dia.
Com estàs?
Content d'estar aquí amb vosaltres per explicar aquesta espècie d'aventura.
Aquesta experiència, no?
A veure, sí.
A través dels rails.
A través del tren.
D'altres, aviam, el Jaume i jo... Ens agradaria que ens veiessis com si fóssim dos xavals joves, no? Que tenim ganes de carregar la motxilla, no? I de viatjar per Europa d'una manera barata, no? Econòmica i allò que dius, curiosa, no? Perquè a mi em sembla que és una cosa curiosa, posar-te en un tren i vinga cap a Europa.
És el que té l'Interrail, és barat i és una cosa que no és el normal que es fa i està bé per això.
I llavors, això com comença? Aviam. Com t'informes a través d'internet, Renfe, com funciona això? Explica'm-ho. Ara imagina't que t'està escoltant gent que tenen ganes de fer aquest viatge i que no saben com feu.
Doncs mira, és un viatge, o sigui, és una experiència que ho pot fer tothom, no hi ha límit d'edat, almenys des de fa pocs anys ho van canviar. Abans era fins als 26 anys. Ara qualsevol persona ho pot fer. Què passa és que si tens més de 26 anys, el bitllet de tren és una mica més car, però bueno, tampoc és un gran impediment. El primer que vaig fer jo va ser, primer dir, a veure, on volem anar a viatjar, no? Quins països volem anar? I a partir d'aquí, doncs, ja ens vam anar informant a internet, a veure què és el que es podia anar a veure això, i llavors a veure com hi anàvem. I vam decidir que el tren era un bon mitjà, vam decidir que ho faríem amb Interrail, que és un bitllet de tren. Tu el compres, i és que Europa es divideix amb zones, a cada zona entren uns quants països. I depèn de les zones que vols fer i dels dies que vols estar, és més car o és més o menys car, no podem dir que és car, sinó barat. És més o menys barat. Per exemple, jo vaig fer tres zones, que és la d'Europa de l'Est, i vaig estar un mes. I el preu del bitllet de tren, viatges il·limitats, va ser de 329 euros, unes 55.000 pessetes. Durant un mes, viatges de tren il·limitats.
I, bueno... Però això tu has d'anar canviant de trens?
Sí, clar. Tu et montes...
Representa que l'Interrail és com un bono que tu et dona accés a qualsevol tren.
Sí, és un simple bitllet de tren que te'l fan al teu nom i t'hi posen el DNI teu, de forma que és personal, tu no pots deixar a cap altra persona. I... Quan el revisor dels trens et demana el bitllet, tu has d'ensenyar el bitllet i tens que acreditar que ets tu amb el passaport o el document, perquè és personal el bitllet. perquè no puguis fer cap estafa ni això.
I tu quants països vas visitar en un mes?
Doncs 8.
8 països?
8 països.
Déu-n'hi-do.
Però clar, el que té el tren és que, sí, vam anar a molts països, no? Però o sigui, ens redueix les possibilitats allà on arriba el tren. Tampoc pots anar a llocs, a muntanyes o així, perquè si no arriba el tren, clar, tu no pots anar, o pots anar, però has d'anar amb autobús o has de buscar altres medis. Ja. Però, bueno, es poden veure un munt de coses.
Perquè tu, per exemple, fas 8 països, no? Però si tu, per exemple, arribes a França, no?, que va ser el primer que vas anar,
sí,
i allí decideixes quedar-te tot el mes i viatjar, per tot, doncs, també et serveix.
Sí, o sigui, tu et pots quedar a França, has pagat 3 zones, sol en faràs una, o sigui, clar, si tu pagues 3 zones, ja és perquè tens intenció de visitar tot un conjunt, vale, de països.
Però no estàs obligat, si vols.
No, no. Si només vols visitar França, per exemple, agafes la zona de França...
Però llavors pots visitar tot França.
Sí, 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 sí.
Amb tren.
Amb tren.
Ja, ja.
El que passa és que hi ha vegades, per exemple, que has de fer la reserva del tren, vale? O sigui, a l'Interrail, el bitllet d'Interrail, l'únic que et dona és que puguis pujar al tren, vale? Una cosa és pujar al tren i l'altra és que puguis assentar-te al tren. O sigui, tu amb aquest bitllet pots pujar. I llavors, si tens reserva, una reserva feta, que la pots fer uns moments abans de que marxi el tren, doncs podràs anar amb un seient. Si no, no. El que passa és que no has de fer la reserva amb tots els trens, sol amb alguns. I clar, fer la reserva has de pagar un petit suplement. Pot ser en torna a 2 euros o menys o una mica més.
No res, això. Sí. Perquè això, aquests trens que hauries de reservar, per entendre-ho, serien com els talgos aquí.
Hi ha llocs que no, que és, inclús has de reservar els regionals, com a Polònia. Però, per exemple, a França, l'únic que has de reservar són el tren d'alta velocitat. Me'n recordo que vaig fer una reserva per 3 euros amb un tren d'alta velocitat. Que dius, ostres, doncs està molt bé, no?
Ja que dius això d'alta velocitat, aquí has viatjat amb alta velocitat? Aquí a Espanya,
a Espanya
últimament?
No.
No has viatjat encara.
No, hi ha el de l'AVE de Madrid a Sevilla, sí, però no hi ha anat.
Bueno, el de Lleida.
Sí. Bueno, de Lleida a Madrid sí, però bueno, era l'Altària...
I hi va haver molta diferència, no?, amb el de París.
Sí, clar, el de França és un tren d'alta velocitat com Déu mana. Aquí no, perquè no sé quins problemes van haver, que no és alta velocitat o...
Ah. Molt bé. I llavors, de França, fas tu, aquesta zona seria França?
Sí, o sigui, a França entra... La zona de França és França, Bèlgica, Holanda i Luxemburg. Llavors, el primer que s'ha de fer, no? O sigui, quan tu surts, jo vaig comprar el bitllet a Sants, a Barcelona Sants. El pots comprar a les estacions principals de Renfe. Vas allà, dius, bueno, vull fer un viatge amb Interrail, vull el bitllet aquest. Ells et diuen quantes zones vols, per saber, bueno, el preu i els dies, no? Quants dies vols? Doncs jo vaig dir, vull de 3 zones i vull un mes. Doncs vale, 329 euros. I llavors... El bitllet de Barcelona-Sants fins a Portbou, fins a la frontera amb França, no entra dins de l'Interrail. O sigui, tu no pots fer un Interrail per dins del teu propi país. Va. No el pots fer. Ha de ser a fora del teu. Llavors el bitllet aquest el que fan és que val un 50% menys per arribar fins a la frontera on realment comença l'Interrail.
Molt bé. Molt bé, molt bé. Curiós. Molt bé. I llavors tu, la segona zona, quina era?
Llavors... van passar cap a la zona d'Alemanya, que és Alemanya, Dinamarca, Àustria i Suïssa. Però no tens per què visitar tots els països. En el meu cas, jo vaig fer solament Alemanya. Perquè el nostre objectiu, la nostra intenció, era anar cap a l'Europa de l'Est. I clar, fer França i Alemanya era de pas. Per tant, bueno, ho vam fer així. Vam fer parada a París i a Berlín.
I llavors la tercera zona, que seria els països de l'Est?
I llavors ja vam entrar cap a l'altra zona, cap a l'Europa de l'Est, que era la de Polònia, Txèquia, Eslovàquia, Hongria i Croàcia, que aquests sí que els van fer tots bastant a profunditat.
I això fa 2 anys, com ho vas veure tu, tota aquesta zona dels països de l'Est?
Bueno, encara no estaven a la Unió Europea, ara ja hi són, però tampoc han canviat ara en 2 anys, o sigui, es veu una gran diferència en com estem aquí, especialment trens, infraestructures, veus que... O sigui, el nivell de vida a lo millor no és tan diferent de com estem aquí, o no es nota. Jo no vaig notar això. Però el tema d'infraestructura sí. El tema de, bueno, els trens, les vies, les estacions, les carreteres, es nota.
Perquè abans he sentit que deies que a Polònia havies de per un rodalies havies de reservar seient.
Sí. Bueno, seria com un regional aquí, però no, o sigui, no té més que això, els trens...
I vols dir que els trens no els tenen modernitzats, macos i...
N'hi ha que sí, però també vam agafar alguns trens que dius, ostres, són
perquè
trens...
Aquesta gent antics. Més aviat sempre hem portat la política de procurar que el mèrit de poder desplaçar sí. la gent no sí, usin cotxes veure, ni altra no, cosa, sinó que usin el transport.
De trens i de vies de ferrocarril n'hi han moltes. Però clar, com estan els trens, a veure, tampoc són trens molt dolents, però hi ha trens que són una mica vells, però... Res preocupant ni res que no puguis anar un tren, o sigui, trens confortables, això sí. I moltes vies de tren, moltes.
I la gent us mira amb cara així estranyada o ja és un fet habitual que hi hagi
no,
gent?
No, perquè això de l'Interrail cada vegada és més habitual. Sí. Mira, el bitllet aquest de l'Interrail es va crear als anys 70 i des dels 70 fins ara a Europa han viatjat uns 7 milions de persones amb l'Interrail. La majoria són joves. Però bueno, ja et dic que qualsevol persona que s'animi ho pot fer.
Déu-n'hi-do.
Però s'ha de ser valent, així. Perquè aviam, passes una nació, te'n vas amb una altra, un parla d'una manera, l'altre parla d'una altra.
Nosaltres ens defensàvem amb el poc anglès que tenim i bueno, encara ens en sortíem prou bé.
I llavors havíeu de preguntar, sap anglès vostè a l'altre?
Sí, bueno. Llavors, clar, sempre et trobes amb gent, no? Amb
ja.
Altres espanyols o altra gent que fa interrails i que més o menys et van informant. I... En anglès et pots entendre, no fa falta que en sàpiguis molt.
Jo aquí també veig un altre problema. No sé, em sembla a mi, jo perquè ja m'he fet d'una edat i m'he fet més còmode. I però, clar, aquí sempre l'equipatge l'has de portar al damunt. Per tant, l'equipatge ha de ser una motxilla.
Una motxilla...
I amb el més necessari.
Sí, has d'anar
lleuger. Però clar, has de passar un mes.
Sí. Però bueno, tu has de fer l'equipatge, o sigui, tu si marxessis una setmana faries el mateix equipatge. Per què? Doncs perquè tu només has de prendre l'essencial, 4 mudes, o sigui, 2 pantalons, 2 jerseys de màniga llarga, i llavors, bueno, samarretes, roba interior, quan això està brut, doncs tu neteges, et portes un pot de sabó, un detergent a mà, neteges a l'alberg on et vingui bé. Hi ha molts albergs que ja estan preparats amb rentadora, fins i tot alguns amb secadora i tot. I bueno, tu neteges la teva roba, et portes també 2 metres de corda a la motxilla i te les tens allà a l'habitació. Ja està. I...
Però anàveu amb albergs, valtros?
Anàvem amb albergs i amb hostals de joventut, amb residències d'estudiants, que sempre la forma més barata. I també, si es pot, si tens però ocasió...
S'ha d'anar al tanto amb els albergs, perquè hi ha molt...
Sí. Hi ha albergs que ja tenen taquilles incorporades i tu pots posar la motxilla a la taquilla. Però normalment, almenys per tot el que jo he vist, no. Jo no he vist mai cap alberg que...
No, és que potser allà potser no ho fan, perquè si ho fan potser els costa més car que aquí, eh?
Potser ja la
aquí
gent...
Aquí t'ho prenen tot, si t'encantes una mica.
Ja, potser ja la gent és més educada que aquí amb tot això.
Ja.
Això ja pot ser.
I la filosofia d'Albert, de passar de països com França o Alemanya, no? Que ja són a la primera velocitat europea que diuen, a països de l'est hi ha molta diferència?
Bueno, a França no vam estar amb albergs perquè ens venia de pas. Vam arribar a París i a la tarda ja ens en anàvem. Vam arribar al matí i marxàvem a la tarda. Però bueno, no, vam estar a Polònia amb albergs bastant bons, allò de dir, ostres, uns bons albergs, carillos, pel que és Polònia, no? I pel que dius, sembla un país barat, però bueno, segons si l'alberg és bo, també el pagues. I vam estar amb altres albergs també que, bueno, que bastant es podia dormir, però vaja, saps que no eren res de l'altre món, ni molt menys.
Però nets i curiosos.
Sí.
No allò que dius, en general, sí. No m'agitaré.
Va ser en un altre alberg que vam estar a Lituània, això, que no... Això de Lituània ja va ser un altre viatge, però un altre alberg a Lituània és potser el pitjor que m'he trobat anant per Europa.
Perquè els albergs aquests els tenies contractats des d'aquí o no? O és
no.
Allò arriba aquí, aquí em poso...
Sí, o sigui, tu els pots tindre contractats, els albergs. Si vols, et poses en contacte amb ells per internet i els reserves. Si no, doncs no, tu arribes allà, si a lloc bé, si no, a buscar un altre alberg. I de fet, jo i el meu amic, anàvem dos, anàvem amb la filosofia de no planejar molt el viatge perquè tampoc havíem d'anar escopetejats, no, d'un lloc a l'altre. Vam dir, bueno, volem anar a tals països, volem visitar més o menys això, prenem-nos una mica amb calma, anar fent, però tampoc de marcar-nos un planning, de dir tal dia aquí, tal dia allà, no. Si arribem un dia més tard, doncs arribem un dia més tard. Perquè és la forma que si has de reservar albergs i trens i això, si perds un tren ja pots perdre les altres connexions, i tampoc. Vam decidir fer una mica saber on volem anar, però plan més aventura, a lo que surti.
Molt bé,
molt bé. S'ha de ser valent per anar així, eh?
Sí, no, s'ha de ser jove. Sí, jo crec que aquestes coses s'han de fer quan ets jove.
Això és pitjor que anar a Santiago de Compostela.
No, és diferent. Sí, el viatge a Santiago de Compostela està com a molt marcat, jo, no?
Marcat i assenyalat, vull dir.
Te'l marques tu.
Tens els puestos per dormir i tal, però és que ells és anar molt a l'aventura, eh?
I parlant de marcar, jo ara us vull marcar el camí i Lluís després ens explicarà el que ha portat aquí, que ens ha portat unes guies que més d'un li pot anar bé.
Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sols, camins vora les estrelles.
Doncs Lluís, ara parlàvem fora de micro d'aquestes guies. Explica'm-nos una mica aquestes guies que us has portat, cap on us poden orientar.
Bueno, per anar d'Interrail, el millor és que et compris una bona guia. Si pot ser una en general, està bé que et parli de tots els països on vols anar, ¿vale? En aquest cas, nosaltres vam comprar una guia que és de tota Europa. I és especial d'Interrail, ja et posa la guia essencial per l'Interrail. I bueno, et va marcant tots els països, i et va dient informació bàsica, la moneda, tot, consells i tot això de tots els països. I bueno, la nostra experiència amb aquesta guia, que és la Travel Book, és una bona guia, però com el problema que tenen totes les guies, aquesta igual, és que potser la informació d'albergs està antiquada. I tu vas a un alberg, això ens va passar a Cracòvia, ens va passar, arribem a un alberg i aquest alberg ja no existeix. O arribar a un alberg i trobar-te que ja no és un alberg, sinó que s'ha convertit en un hotel de 3 estrelles o de 4. Clar, i són guies que estan fetes als finals dels 90, però en pocs anys ha canviat molt, és una cosa que canvia molt. I jo us aconsello que bueno, les millors guies, a no ser que en compreu una de general, per mi, per la meva experiència, és la guia Trotamundos o la Lonely Planet. Crec que són les millors perquè, a més, són les més adreçades a gent que va de viatge amb motxilla, és a dir, que et marca albergs i supermercats i no pas hotels de 4 estrelles i restaurants de 2 forquilles, o saps?
Sí, sí.
Que és el que m'interessava a mi.
Aviam, companys, si us esteu escoltant, vinga, us espero un moment perquè anem a buscar paper i llapis. Apunteu, com has dit aquesta guia?
Aquesta és la Trotamundos.
De quina editorial seria això?
De la Salvat.
De la Salvat, molt bé. I l'altre que has recomanat?
I l'altre, la Lonely Planet.
Lonely Planet, de sí. Quina editorial?
No, em sembla que és tot... Que és, bueno, això jo no t'ho sé dir.
No, que es posin a internet, al Google, que sí. Ho busquin.
No, normalment acostumen a estar en anglès, les de la Lonely Planet, però bueno, també anem en castellà, però estan molt bé.
Molt bé. I a través d'internet i així,
sí,
es pot trobar alguna cosa?
Sí, internet podeu anar, per exemple, us passo la pàgina web del que seria la pàgina de l'Interrail, ¿vale? D'allà on podeu trobar tota la informació per fer un Interrail, seria www.interrailnet.com.
Molt bé.
I allí podeu trobar doncs, tota la informació. És la web oficial d'informació d'Interrail. Llavors també un altre web d'interès és una que et marca tots els hostals i els albergs que hi ha al món. I és www.hostels.com.
Molt bé. Tu has treballat, eh?
Bueno, mira...
S'ho van empatxar bé abans de marxar.
És una cosa que si la saps, et mires ja els albergs i més o menys tu no encomanes l'alberg, però saps que tens aquest alberg a tal lloc.
Molt bé.
I sempre va bé. Clar, tu no pots anar amb les mans buides, has de tindre alguna cosa. I també us aconsello, si aneu d'Interrail per a Europa, doncs fer-vos el carnet ISIC i el d'alberguista. El carnet ISIC és el d'estudiant internacional, cas que siguis estudiant. I això vol dir que tens descomptes, per exemple, en l'entrada a museus, en l'entrada segons a quins llocs per anar a visitar, fins i tot segons quins autobusos o trens. I el d'alberguista, doncs, et fan descomptes a la majoria d'albergs. És una xarxa d'albergs internacional i tens un descompte, pot ser d'un 10%, però és un descompte ja.
I això on t'ho has de treure, això?
Això jo vaig anar a fer-m'ho a Barcelona, a la Generalitat, però aquí a Falset ara sé que ho fan a l'oficina de joventut del Consell Comarcal.
Molt bé.
I també, quan aneu als albergs i això, assegureu-vos o pregunteu o dieu que teniu el carnet ISIC i el d'alberguista, perquè si no ho dius, ells ja a vegades que no t'ho demanen i per tant has de pagar més. I clar, si pots estalviar això, doncs t'ho estalvies.
Molt bé. I tu també m'he fixat, això ho tenim aclarit, també m'he fixat que tens com una devoció amb els països de l'est, no?
Sí, molt. Realment jo quan vam decidir fer un Interrail, tots dos, el meu amic i jo, vam estar d'acord en dir hem d'anar a l'Europa de l'Est, perquè fer un Interrail per França o Alemanya, sí, que pot ser molt bonic, però...
No et llama.
Jo crec que és més semblant França amb Espanya i Espanya amb Alemanya que no pas el que pot ser amb Europa de l'Est, que hem sortit d'una dictadura comunista... i que, bueno, realment és diferent i em crida molt l'atenció.
I què és el que et crida l'atenció d'aquests països? Què és doncs el que més t'agrada?
La història que hem tingut i, bueno, la gent i, bueno, em crida molt l'atenció, més que no pas l'Europa Occidental.
Són hospitalaris?
Molt, sí. En general, molt. Sempre et pots trobar algun cas, ens hem trobat casos amb estacions que no t'informaven, que tiraven allò una mica...
Però són com a serios aquesta gent, oi? Que sí, eh?
No. Però jo l'experiència que he tingut és que
no.
Al contrari. Si et poden ajudar, t'ajuden. Crec que més allà que no pas aquí. Perquè aquí moltes vegades em sembla que et ve gent a preguntar-te alguna cosa, turistes o alguna cosa, i els engegues una mica, no? Però allà, jo per l'experiència que vam tindre, no.
I aquests països que estan acostumats per d'una manera a tots iguals, a compartir-ho tot, això, que no estan massa acostumats a sortir a l'exterior, no? Quan veuen gent, doncs, turisme, se van obrint al turisme. Estan preparats per rebre turisme o no?
Es comencen a preparar. Almenys, clar, tema d'albergs i hostals d'estudiants, com que n'hi ha a tot arreu, clar, jo no sé si hi ha hotels de 3 estrelles, potser no, o de 4, potser no. Però el que era el tema d'albergs i això està bastant ben muntat.
Però tu, per exemple, arribes a Varsovia i vas estar a Varsovia?
Sí.
I Varsovia, tu la veus una capital que està preparada amb museus, amb transport públic, que està per desplaçar gent?
Sí, són països que han canviat molt en pocs anys. Va caure el comunisme el 89 i en pocs anys han fet una transformació molt gran. És arribar a Varsovia i veure tot un munt de grues i gratacels que estan construint. Hi ha hagut un canvi molt, molt gran en aquests països. Encara els hi falta molt, però el canvi...
Doncs que deu estar més avançat, deu ser Txèquia, no?
Txèquia, sí, i Polònia també. Depèn de les zones, també. Clar, vas a Praga i és una ciutat allò turística de primer ordre, però vas a zones rurals i, bueno, clar, els hi falta, també.
I a les zones rurals com ho vas veure, tu? Com... Misèria, no misèria?
No, de misèria ja he dit que no. O sigui, el que és el nivell de vida, no es nota. No, que va, com aquí. Crec jo que com aquí. Potser el tema d'infraestructures sí que es nota, que em falten, però el nivell de vida és alt, com aquí. Va ser en zones rurals, potser que, bueno, vam anar amb locomotores dièsel. Les línies no estaven electrificades, però bueno. A part d'això...
També n'hi ha aquí.
Sí.
I amb això sí que no. Mm-hmm.
I dels països de l'est vas estar a Ucrània, no?
No, a Ucrània no. Aquesta
ja... Quina has dit? Hongria?
Vam estar a Polònia, a Txèquia, a Eslovàquia, a Hongria, a Croàcia i més recentment també vam anar a Sèrbia, a Bulgària i a les tres repúbliques bàltiques, però això ja és un altre viatge.
El tema de Croàcia, què tal?
Croàcia també està obert, és un país mediterrani, costa mediterrani, el turisme està més desenvolupat, almenys a la costa. A l'interior ja t'avisa moltes guies que ves alerta per on vas i on poses els peus, perquè encara hi ha mines de la guerra de Bòsnia i això. Però vaja, el que és la costa és molt turística.
I restes de la guerra? Se'n veuen a Croàcia?
No en van veure, no. Perquè tampoc vam anar a l'interior de Croàcia, vam anar a la costa, a la península d'Ístria, i no vam veure això. On sí que ho vaig veure és a Belgrat, a la capital de Sèrbia, encara hi ha edificis bombardejats.
I la gent com la vas veure allà?
Belgrat, això de Sèrbia i Bulgària, realment allà sí que es nota més que el nivell de vida potser no és tan alt, però serien els dos països que jo he estat on es veu.
I Sèrbia, tu la vas veure? Era una gent allò encara que arrosseguen tot el tema de la guerra?
Bueno, vaig estar només a Belgrat, perquè també ens venia de pas. I la ciutat, al baixar del tren, vam dir, ostres, és una ciutat grisa, és una ciutat trista. Es veien encara edificis enderrocats, no sé, el moviment es veia, però tampoc hi havia molt moviment i molts cotxes. I trobar un carrer comercial era com a difícil. I bueno, ens va fer impressió aquest aspecte.
I aquests països, a tu tens la sensació de que no viuen tan de pressa com nosaltres? Dona aquesta sensació o no? O ja van al mateix ritme que nosaltres?
Les zones rurals, potser com aquí a Falset o al Priorat, és tranquil. Vas a les capitals i no sé, és una capital... Clar, no es pot comparar Praga amb...
És el que et vull dir.
Amb qualsevol altra capital de l'est, potser. Praga és molt turística, és que Praga és...
Però el ritme de vida, jo et vull parlar, de per exemple, d'un Barcelona a un Varsovia?
Hi ha més moviment a Barcelona, potser, sí. Però, bueno, pel fet que hi ha més població, que hi ha més indústria, que hi ha més relacions comercials...
I el Neguit, no?
El Neguit, no. Igual, sí, bueno, com a totes les grans capitals.
Però i vosaltres en quina època hi vau anar?
A l'estiu.
A l'estiu.
És la millor època, un interrani, per fer l'estiu.
Perquè aquests països de l'est de l'hivern?
Sí, bueno... I no per això, sinó perquè...
I vosaltres que vau anar així, tant vau variar de nacions i tal i qual, amb el menjar mateix devíeu notar uns canvis de...
Pues no tant, perquè a l'Europa de l'est hi ha molts plats que es repeteixen a molts països. El goulash d'Hongria també el trobes a Polònia, o el bigós, es repeteix bastant. I tema de menjar, com que no teníem manies en menjar... Havia dies que era arribar... Bueno, el que fèiem era...
Deuen ser menjars forts, per això, que sí?
Molta verdura.
Es basen molt en la verdura.
Ah, sí?
Sí.
Amb la verdura no és forta?
No, i també amb les espècies. A tot hi posen espècies.
Ah, sí?
Sí.
Però la verdura fan molta verdura.
I carn no gaire? No.
Carn també, acompanyada amb patata i això, també. I també tenen molta mania amb el que ells en diuen paprika, que és com el pebrot, més o menys. Això del paprika ho trobes a...
Ara hi ha molt aquí, també. És com un pebre picantet, això.
Sí. I tema de menjar, el que nosaltres fèiem per economitzar era anar al supermercat i ja compràvem el dinar, l'esmorzar, i una menjada al dia anàvem a un petit restaurant, un bar, però la resta de menjar...
Menjar calent.
Sí. I la resta de menjar és això, al supermercat i ja està.
I el tema de la venda d'alcohol i així, també és lliure com aquí o es va més restringit?
No, em pots comprar, com aquí, al supermercat. Sí.
Bé, com tota aquesta vida això també s'acaba, però jo abans d'acabar, el que m'agradaria molt és que me resumissis què ha sigut per tu aquest viatge.
Bueno, doncs... Com sempre hem dit amb el meu amic, que per cert, ell és l'Albert Ambrós i em deu estar escoltant des de les franqueses del Vallès a través d'internet. Doncs tant ell com jo coincidim a dir que sempre hi ha un abans i un després amb aquest Interrail, no? Va ser un viatge que primer amb molts nervis a què ens trobarem allà, perquè clar, vas amb la motxilla a l'esquena el primer dia, surts de casa i es diu, ostres, on aniré? Què farem la motxilla? L'únic que tinc és la motxilla i no tinc res més. I, bueno, i veus que vas fent el viatge, et vas desenvolupant bé amb tothom, amb la gent, coneixes a molta gent, vam fer molta amistat amb uns bascos especialment i bueno, és una gran experiència i sempre estem dient que en farem algun altre, que en farem més, perquè és una cosa, és com un cuc, no? Això que ja hem començat amb el viatge, ja les ganes de fer-ne un altre, de fer-ne més. I bueno, i dir-vos que vam fer 10.000 quilòmetres en tren durant 30 dies, vam visitar 8 països i vam estar al tren 145 hores. Top on my window.
Lluís, moltes gràcies per haver vingut a explicar-vos aquesta història.
El concurs.
Molt bé, comencem aquest espai recordant l'endevinalla de l'últim dia i la seva resposta. Us vaig dir, l'endevinalla era la següent. De davant s'escurça i de darrere s'allarga. Tu, Lluís, sabries dir-me què és això?
Doncs no.
Pues era un camí. I ha trucat molta gent, ens hem quedat una mica sorpresos, que ha trucat molta gent, però només tres teniu el privilegi d'haver guanyat la brújula. Però bueno, vinga. Apunteu bé la de 8, a veure si us agrada, i la d'aquí un mes us tornaré a dir la resposta. Ara us diré l'endevinalla. Si ho sabeu, podeu trucar al telèfon 977-830044, que és el de la ràdio, i ho deixeu al contestador automàtic si no us contesta ningú. Digueu que és pel programa Rodamón i la resposta és X. Diu, soc una cosa impalpable. No faig soroll de cap mena. Arreu soc molt poc estable. I em trenca qui m'anomena. Ja ho sabeu. Si la sabeu, el 977-830044. I el proper dia 26 de novembre us diré la resposta. Bé, doncs, anem acabant això. Torno a donar les gràcies al senyor Lluís per fer-nos passar aquesta estona tan agradable. El nostre tècnic, avui n'hem tingut dos. Hem començat amb l'Albert Cots i acabem amb el Joan Borràs. Jaume, el mes que ve tornarem.
Sí, home, però no anirem de formatges, eh?
No.
El mes que ve anirem de rovellons, eh?
O de whisky.
O de whisky.
Bueno, abans d'acabar us vull recordar tres coses. La primera, que a partir de demà, a partir de les 6 de la tarda, tornem a ser amb vosaltres. La segona, que tornem el pròxim 26 de novembre. I la tercera, que tot seguit l'Àngels i l'Agustí us esperen per parlar de llibres al Trasbarrat. Doncs res més, passeu un bon pont de Tots Sants i ànimo!